Són les 8 del vespre.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
La retòrica del grec antic tècnica, o art, oratòria, designa pròpiament l'art de parlar bé. És l'art o la tècnica de la persuasió, normalment mitjançant l'ús de la paraula. La retòrica, la dialèctica i la gramàtica constitueixen el trivi, que forma amb el quadrivi les 7 arts liberals de la cultura occidental. A l'antiga edat, a l'edat antiga i l'edat mitjana, la retòrica estava enfocada en la persuasió en els contextos públics i polítics, així com en les assemblees i els tribunals. D'aquesta manera es van desenvolupar en societats obertes i democràtiques els drets d'expressió, de lliure reunió i els drets polítics d'una part de la població. Als nostres dies, la retòrica es descriu en un sentit ampli com l'art o la pràctica de la persuasió, sigui quin sigui el mitjà de comunicació, però utilitzant el llenguatge. En termes retòrica o sofisme, s'utilitzen sovint en sentit pejoratiu, quan es vol oposar a les paraules sense fets o separar la informació de la desinformació, de la propaganda, i fins i tot qualificar d'autors un discurs pseudo-argumentari. La retòrica és la ciència que estudia la capacitat de persuadir per mitjà de les paraules. La retòrica és, a la vegada, la ciència, en el sentit d'estudi estructurat, i l'art, en el sentit pràctic recolzat sobre un coneixement provat, que refereix a l'acció del discurs de l'ànima. L'ànima és qui parla. En un principi, la retòrica és únicament oral, però, evidentment, després també es preocupa en el discurs escrit, en una mena, en una mesura, en què aquest és, de manera més o menys estreta, una transcripció o una mímesi de l'oral. La definició de retòrica canviarà amb el pas dels segles, les aportacions dels grecs, dels oradors romans i fins als europeus. Finalment, avui en dia, la retòrica es construeix de manera entenedora i que arribi fàcilment al públic. L'estructura del text retòric es divideix en exhortació, es presenta el tema de manera que resulti interessant al públic, narració, que és l'exposició dels fets que han motivat que l'autor construeixi el text, l'argumentació, que és la part central del text, que es posa els arguments a favor de la posició de l'autor i refuta els arguments adversos, i la conclusió, on es resumeixen els drets i en trets més rellevants els exposats en el text.
Un toc de cultura, amb Joan Pallarès.
Ràdio Estel.
Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, l'espai de creixement personal de Ràdio Estel. A cada programa reunim un convidat i els nostres col·laboradors per descobrir com cada matí ens porta una nova oportunitat. Cada dia podem començar la vida de cap i de nou. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Tens problemes per pagar el préstec hipotecari o el lloguer de casa teva? A Càritas Diocesana de Barcelona tenim a la teva disposició el servei de mediació en l'habitatge, un servei gratuït on et podem assessorar i cercar solucions. Tan senzill com trucar al 607 06 05 92. Servei de mediació en l'habitatge de Càritas. El teu servei.
Ràdio Estel.
Catalunya sense barreres. Molt més que un programa de ràdio.
Doncs sí, amics i amigues, som molt més que un programa de ràdio. I per què aquesta veu que us saluda d'aquesta manera? Doncs perquè avui ens falta una persona molt important a l'equip. Ja no està amb nosaltres la Montserrat López, aquella dona fantàstica, elegant, que convivia dia rere dia amb la malaltia de Parkinson. Ella ens ha deixat físicament perquè continua amb nosaltres, amb el seu somriure, amb el seu esperit de vida, amb la seva lluita, amb les seves paraules sempre plenes d'amor. Ens ha ensenyat tantes i tantes coses, la Montse López. Ens ha ensenyat tant i tant a fer d'aquest programa de ràdio molt més que un programa de ràdio. No són aquestes unes paraules tristes, no poden ser-ho, perquè qui ha conegut la Montse sap que per ella la vida eren totes les coses del món menys la tristor, no? Era la lluita, mai, mai rendir-se, mai, mai deixar vèncer per les coses negatives de la vida, i no poden ser unes paraules tristes, i a la vez lo són, perquè com no echarte de menos, Montse? ¿Cómo no echarte de menos con tantas cosas que hemos compartido? En cualquier caso, a ti, desde mi corazón y desde el corazón de todas las personas que hoy hacen posible este programa de radio, donde personas como tú, con discapacidad, enfermedad mental o enfermedad crónica, son protagonistas, te dedicamos con todo nuestro amor este trabajo.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us donem la benvinguda a una nova edició de Catalunya sense barreres, el programa de política social que dona veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental i també a altres col·lectius en risc d'exclusió social. El temps que passa i passa és dissabte 11 d'abril o diumenge 12, pels que sentiu la repetició del programa. Dies fantàstics per recordar-vos notícies com ara la que ens serveix per obrir la plana informativa de la setmana. Sempre ho diem, moltíssimes gràcies a tots plegats, a tots aquells que ens ajudeu a fer obra social per a persones amb discapacitat perquè compreu els productes de Joc de l'Once. Doncs bé, la sort dels premis s'ha quedat a Catalunya amb el sorteig d'un dels últims cuponazos. Montse Faus.
El cuponazo de la ONCE va repartir 9.780.000 euros a Granollers amb 27 cupons premiats en el sorteig del 27 de març. Un d'ells va ser l'agraciat amb el premi major de 9 milions d'euros i 26 cupons més van estar premiats amb 30.000 euros cada un. La venedora de l'ONCE, Dolores Jaren Ramírez, és qui va portar la sort i la il·lusió als veïns de Granollers, on ven el cupó i els altres jocs de l'ONCE des del seu punt de venda situat al carrer Josep Anselm Clavé, número 1. El cuponazo de la ONCE també va portar la sort a Manresa, on es van repartir 1.380.000 euros amb 46 cupons premiats amb 30.000 euros cada un. En aquest cas, l'agent venedor va ser Ricardo Martín Pastor. En total, el cuponazo del dia 27 de març va deixar 11.160.000 euros a Catalunya.
Doncs la veritat, benvinguts siguin tots els premis de la ONCE aquí a Catalunya. I tant que sí. Felicitats a les persones afortunades. Anem ja amb el repàs de temes que us hem preparat per aquest cap de setmana, de després de Setmana Santa i en plena primavera. Començarem la tarda amb les causes trobades del periodista Cisco Bages. Una de les causes estarà relacionada amb les eleccions municipals del proper 24 de maig, i és que la taula d'entitats del tercer sector ha presentat unes 60 propostes als partits perquè s'ocupin dels sectors socialment més necessitats. 60 propostes. A veure si es llegeixen el 50%, vaja. A l'espai de maternitat i discapacitat, la psicòloga Rosana Moyano ens parlarà d'una etapa tan complicada com enriquidora per a les persones, l'adolescència. Què hi passa quan hi ha una discapacitat? I les mares? Com portem tot això nosaltres, les mares? El tema de tertúlia, d'unes emocions a unes altres i ben fortes, perquè els companys i companyes del debat de salut mental avui volen plantejar-nos qüestions d'amor en plena primavera. Com es compagina la relació de parella quan tenim un trastorn mental? És possible tenir una relació sentimental de llarga durada quan hi ha una malaltia mental pel mig? Ho sabrem de seguida a la part final de Catalunya sense barreres. Així doncs, iniciem el programa al costat del Toni Huguet, al control de so. Salutacions de tot l'equip a vosaltres, la nostra família. Com és habitual, abans d'encetar els temes, fem una petita aturada a la història amb la Carmina Coromines, dins de la secció Història i Discapacitat, avui per conèixer l'escriptora i periodista Rosario de Acuña.
Bona tarda. Rosario de Acuña va ser una escriptora i periodista de les més avançades en el procés d'igualtat social de la dona. Comtessa de naixement, mai va utilitzar el seu títol nobiliari. El seu tarannà lliurepensador d'ideologia republicana la van convertir en una figura polèmica i objectiu de les ires dels sectors més conservadors. Va haver d'abandonar l'escola a causa d'una malaltia ocular que li provocava pèrdues de visió temporals fins quedar pràcticament cega. Lluny de limitar el seu estímul, va afavorir el desenvolupament d'un pensament lliure i crític i un profund interès pel coneixement. Va ser la primera dona en ocupar la càtedra de l'Ateneo de Madrid. Entre 1911 i 1913 es va haver d'exiliar a Portugal per haver-se pronunciat públicament a favor d'un grup de dones estudiants que havien estat vexades per companys universitaris. Va morir el 1923 en una aldea propera a Gijón i va deixar escrit: "Prohibeixo terminantment tot enterrament social, tot anunci, avís o notícia, ni pública, ni privada, ni impresa, que posi en coneixement de la societat la meva mort." Tot i així, una multitud de veïns i veïnes del poble la van acompanyar en el seu enterrament. Na, 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 na.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.
Bé, doncs, encetem els continguts de Catalunya sense barreres en aquest cap de setmana del 11 i 12 d'abril amb la secció de les causes trobades que lidera el periodista Siscu Bages. Sabeu que és vicepresident de SICOM, Periodistes per la Solidaritat i la Cooperació. Siscu, què tal? Bona tarda.
Molt bé.
Com porta vostè la primavera?
Fantàstic.
Ai, com sempre,
i
no?
Arribi, i quan arribi l'estiu, millor. Encara que hi ha gent que no li agrada, però a mi...
A tu encantat,
jo
no? Jo
el necessito.
Maria, li hauria d'haver preguntat al Siscu per la primavera social, perquè aquest home viu en una altra dimensió.
Sí, sí, més, va més per aquí que per una altra cosa, eh?
Sí, a ell la primavera l'és igual, però exacte, sempre que hi hagi temàtica social, no?
Llavors és quan se li altera la sang, eh?
Aquí està, aquí està. Primer tema, la taula d'entitats del tercer sector presenta unes 60 propostes als partits cara a les municipals, Siscu, que les tenim el 24 de maig. Deu ser difícil resumir aquestes 60 propostes. No sé quina destacaries i si creus que les llegiran els partits polítics.
Sí, algú se les llegirà, el que no sé si en faran massa cas. I normalment el que solen fer-ne més cas, malauradament, solen ser els partits que acaben petant a l'oposició. I els que acaben governant diuen: mira, estava molt bé, però ara que manem no podem perquè no tenim prou diners, no? Ja fa... no és la primera vegada que ho fa la taula del tercer sector, això de demanar als partits que fer-los propostes. Fa 4 anys ja ho van fer. I la conclusió és una miqueta la que deies tu abans, potser la que insinuaves, no? Que una cosa són els compromisos abans de les eleccions i una altra el que passa després quan governen, no? I amb l'excusa de la crisi, doncs moltes coses que s'havien promès doncs no s'han fet perquè diuen això no, fins aquí no hi arribem, no? Bueno, doncs això, la taula d'entitats del tercer sector, que es va constituir el 2003 i que agrupa 33 federacions d'entitats i que són unes 4.000 entitats, fa aquestes propostes, les divideix en 8 blocs: la lluita contra la pobresa i l'exclusió, serveis socials bàsics, dret a l'habitatge, ocupació pels col·lectius amb més dificultats, l'accessibilitat i el disseny per tothom, l'educació amb qualitat i equitat, els drets humans i la col·laboració amb el tercer sector social, no? Són moltes bones propostes que bueno, són en total una 60.
Hi ha un apartat dedicat a la millora de la situació laboral dels col·lectius amb dificultats, incloses les persones amb discapacitat i trastorn mental?
Sí, sí, es pensa... una de les propostes és posar en marxa programes de foment de l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat per joves, adults amb fills a càrrec, persones amb discapacitat i o trastorn mental, majors de 50 anys i persones aturades de molt llarga durada. També es demana que es faciliti la presència i l'activitat dels centres especials de treball als municipis, que es reservi un 6% dels contractes públics municipals per a aquest tipus d'empreses de treball protegit per persones amb discapacitat.
Sí, tan fàcil com que en un municipi, quan es fa el manteniment de jardins, per exemple, sigui contractat a un centre especial de treball on més del 70% són persones discapacitades, treballadors amb discapacitat. És així, oi?
Sí. Hi ha detalls, hi ha propostes molt concretes, hi ha coses molt genèriques, no? Fer un fons especial, un fons local especial contra l'exclusió, però també hi ha detalls concrets d'aquests que a vegades van molt bé, perquè demanes una cosa concreta i ens diuen això ho feu o no ho feu, no?
Clar. També es reclama més esforços en la millora de l'accessibilitat i la mobilitat dels ciutadans.
Sí, hi ha un capítol dedicat a l'accessibilitat i el disseny per tothom. A mi, per exemple, una de les coses que aquí més m'han curiosit és aquesta que deia de qüestions puntuals, no?, que diu incrementar els controls i, si s'escau, les sancions en relació a l'ocupació o al mal ús de les places d'aparcament reservades per a les persones amb mobilitat reduïda i en relació a l'ús fraudulent de la targeta d'aparcament. Això és veritat, que hi ha molta gent que té un espai reservat per discapacitat i se'l troben ocupat quan arriben, no?
Per veïns incívics.
Exacte.
N'hi ha habitualment, no? O frescos, directament.
Sí, exacte. Busquen alguna excusa, no? I en aquest capítol jo crec que una altra cosa important és que demanen que es tingui també en compte Barcelona, en principi, i moltes ciutats han millorat molt el tema de l'accessibilitat, no? Que hi ha moltes coses a fer, però que han millorat bastant, no?
Sí, però la Maria, ara que té una discapacitat transitòria, perquè...
Ara descobreix que falla moltes coses, no?
Vaja, va amb una crosa. L'altre dia em deia, Anna, això és un desastre.
No te'n dones compte fins que no estàs en la situació, eh? Els metros, els autobusos... és al·lucinant la de barreres que es troben la gent que tenen mobilitat reduïda. No t'ho imagines fins que no t'hi trobes realment.
La teva major dificultat quina està sent, ara que no camines bé?
Les escales. Sí, les escales, perquè hi ha moltíssimes parades de metro, tot i que diuen que estan totes adaptades, és una mentida al·lucinant. El metro no s'hi pot anar. O sigui, tu no pots confiar que... Tens de mirar cada parada i són comptades les que...
Però ha millorat, eh? Tu ho notes ara, però ha millorat molt, eh? Si estiguessis a Londres, el que seria molt pitjor, eh?
Això sí que és cert,
vaig
però
estar,
vaja...
Vaig estar a Londres i a metro a Londres és que no hi ha res. O sigui, no està gens... Aquí, les noves, les van arreglant. També és veritat que hi ha moltes coses. Un dels capítols que també s'ha de resoldre és els petits comerços. Els petits comerços no estan gens pensats per la gent que va amb cadira de rodes, per exemple, no? I costa molt entrar a comprar...
Però és cert que a províncies, per exemple, és que la veritat és que... vaja... molt pitjor, eh?
Clar. Sí.
Però clar, això no vol dir que aquí podem circular lliurement sense trobar-nos barreres. Sí. De la taula d'entitat del tercer sector social anem a Fundipau, perquè també aquesta entitat ha presentat unes 25 propostes als partits que es presenten a les eleccions municipals. Aquestes més bé relacionades amb promoure la pau en els municipis.
Sí, aquí hi ha això, la promoció de la cultura de pau i la no violència, la resolució pacífica dels conflictes als municipis, polítiques per la pau local, per la pau, la resolució de conflictes i el desarmament globals, i per uns municipis desmilitaritzats i desarmats. També hi ha això que dèiem, no? Coses molt genèriques, no? Difondre els diversos aspectes que conformen la cultura de pau, però també coses molt concretes, no? Que estaria bé, per exemple, no? Que és batejar carrers de la ciutat amb els noms de persones reconegudes pel seu compromís en el treball per la pau, el desarmament, la resolució de conflictes, no? Coses
així, Nelson Mandela, per exemple.
No sé si ja deu haver-hi alguna cosa.
Home, municipis, no sé. Mandela, vols dir?
El carrer Nelson Mandela. No sé si existeix ja, eh? Estaria bé. Si no existeix, és un bon nom.
N'hi hauria d'haver més. Com a mínim, sí. N'hi hauria d'haver més, no només a Barcelona, sinó a tot Catalunya, no?
I què es pot fer des dels ajuntaments per contribuir a pacificar un món on hi ha tanta violència i conflictes bèl·lics?
Sí, perquè, clar, de fet, les forces armades, els ajuntaments no tenen cap competència en aquest terreny.
Bueno, però poden fer-hi coses, eh? Poden fer... I deixar de fer coses, per exemple, no? Una de les coses que aquests dies hem vist és que hi havia el Saló de l'Ensenyament i que hi havia un estand de l'exèrcit, no? I aleshores hi ha hagut gent que ha anat a queixar-se allà i, escolta, no ens agrada que hi hagi un estand de l'exèrcit amb un saló que està pensat per l'educació de la canalla, no? Per tant, aquí en aquest cas s'hauria de deixar de fer coses que ja es fan, no?
S'ha queixat un sector...
Sí,
concret, hi haurà moltes entitats que defensaran el paper pacifista d'un exèrcit, també.
Sí, jo seria del sector que no li fa massa gràcia que hi hagi exèrcits en un saló d'ensenyament, que no vol dir...
Cap cosa a dir, però clar, que vull dir, no és una proposta comuna de tothom.
Sí, però una cosa és que existeixin els exèrcits, que és un debat, no?, i l'altra és que en un saló d'ensenyament no es vagi als exèrcits allà, perquè normalment el que fomenten aquests llocs és que la gent es miri els tanques i es miri les armes i tal, no?
No ensenyen els llibres que estudien els militars, per exemple?
No ho sé, però...
Les carreres són duríssimes, acadèmicament parlant.
Però Però el que segur que no ensenyen és les formes de solució pacífica dels conflictes, que és el que en principi s'hauria d'intentar...
Per posar-hi polèmica a les teves causes.
Fas bé, però per inculcar-li la canalla a altres esperits. No, jo soc partidari que hi hagi d'haver exèrcits. Tenim un món violent en el qual no pots dir creuar-te de braços i que te les fotin totes. Vull dir, per tant, jo crec que sí que hi ha d'haver... El que sí que es pot fer, doncs, és... no acollir desfilades als municipis, això que fan desfilades militars, doncs aquestes coses. L'Ajuntament sí que podria dir, doncs no la fem. Clar que a Barcelona no se'n fan gaires.
I una de les propostes és que els ports, com el de Barcelona, no acollin vaixells de guerra.
Això també, com diria l'Anna, hi hauria detractores i partidaris, no? Perquè hi ha molta gent que si li diuen que ve no sé quin cuirassat i tal, corre corrents allà a mirar els canons com funcionen, no? I els... Però sí, és una de les propostes. N'hi ha vàries, eh? No permetre la instal·lació al terme municipal de fàbriques d'armament o d'equipaments militars, no cedir instal·lacions municipals per fires d'armament, que els de l'Ajuntament no vagin als actes de caire militar, no promoure acollides o desfilades, que les ciutats que tenen port, per exemple, no hi vagin vaixells de guerra, o que no facin altra cosa, que també un altre dia podem comentar, que és que no es facin activitats esportives i lúdiques que simulen la guerra i la violència.
Mm-hmm. Molt bé, canviem de terci, deixem les propostes pels partits polítics, per part d'entitats socials, i anem a parlar d'un article de la Rosa Montero al País, una periodista, gran periodista, molt preocupada per l'efecte en els depressius de l'accident de l'avió als Alps. És un tema que especialment m'agradaria que comentés en Fèlix Rocell, per exemple, company de la tertúlia Salut Mental. Fèlix, benvingut a casa teva, eh?
Gràcies, Anna.
Aquesta notícia de com s'ha tractat el tema de l'accident als Alps...
Bé, jo em vaig fixar, per exemple, en que de seguida vam parlar d'esquizofrènia. Ja va haver mitjans que vam parlar d'esquizofrènia, quan és un cas, una cosa que no tenia res a veure. I, clar, cal anar molt en compte amb com es tracten aquests temes. Va haver-hi una carta del president d'Obertament al periòdico i altres mitjans que ja deia molt clar que han d'anar amb compte en veure com tracta tot això.
Clar, perquè totes les persones depressives, Cisco, com van viure aquest tractament informatiu d'aquest desafortunadíssim accident, evidentment...
Jo per això em vaig fixar amb la carta de la Rosa Montero i vaig pensar que com vingués amb vosaltres ho podríem comentar, o ho podríeu comentar després en la tertúlia que feu, no? Però vaig pensar això, no? El mateix que el que ens passa als que hem patit un càncer, que quan sentim utilitzar la paraula càncer de forma despectiva, no? Aquesta persona és un càncer de la societat, no? I jo que n'he patit un i tal, no penses, ostres, quin mal ús de la paraula, no? Doncs quan vaig veure això de l'accident de l'avió i que se centrava molt en que era depressiu i tal, pensava, bueno, la gent que té depressió ens deu pensar que aquí ara em diran que jo també...
Bueno, però hi ha altres factors, no és només una depressió. Aquest senyor tenia un afany de protagonisme i un afany de sortir a la premsa que no sé si té a veure amb una depressió. Si jo tenia una depressió, però a part d'això tenia els seus deliris de grandesa.
Sí, la Rosa Montero al final de l'article diu Lúbits, que és com es, Andreas Lúbits, que és com es deia el copilot de l'avió que el va estimbar, diu no tiró el avión por su depresión, sino porque era incapaz de sentir compasión, porque era malo. No? No era la depressió el que el va portar a fer això, sinó una altra cosa. Però és que de depressius n'hi ha hagut a la història de la humanitat moltíssims i molt famosos. Vull dir que ja, em sembla que la meitat dels presidents dels Estats Units han tingut...
Abraham Lincoln va passar una depressió a la seva vida.
Uh-huh. I d'altres presidents, no només americans. El Charles de Gaulle també tenia episodis depressius, no? I que parlava tot de l'esquizofrènia.
I deien que... sembla que deia Chirac era ciclotímic, deien.
Uh-huh. Doncs ara tu que parlaves també d'esquizofrènia, doncs hi ha hagut gent històricament molt important que la història els ha reconegut el seu paper, com Van Gogh o Nietzsche o el Premi Nobel John Nash patien esquizofrènia. Per tant, per això volia citar l'article de la Rosa Montero, no? Que diu, escolta, aviam, no confonguem les coses, una depressió...
És que es tracta de diferenciar entre una persona que té problemes mentals i una persona que és mala persona. Uh-huh. I ja. Males persones n'hi haurà amb problemes mentals i sense. I, clar, a part d'aquest senyor que tenia depressió, aquest senyor era una mala persona.
Mm-hmm. Això diu Rosa Montero. Por todos los santos, digo, ahora también los depresivos se van a convertir en apestados. ¿Y quién vendrá después? Digo, ¿los tartamudos?
El que sembla indiscutible és que allò que no va funcionar bé va ser el control mèdic del copilot, no?
Bueno, esta es otra, porque esta dejamos para otro día, porque... Mentre aquella falera mi d'atacar Alemanya, que no és una idea exagerada, no? Però realment jo el que plantejava era això, un pilot alemany que estimba un avió i mata, per culpa d'aquesta acció es moren 150 persones de països diferents i tal, no? Posa en qüestió una miqueta aquesta confiança amb el sistema alemany de funcionar, no? Dius, com pot ser que Lufthansa, que és una empresa d'aquestes tan famoses, no? Se li coli un problema d'aquest tipus, no? Imagina't què hauria passat, no vull ni pensar-ho, si l'hagués passat amb un avió grec, que el pilot fos grec i els morts fossin alemanys.
Efectivament.
Mare de Déu.
Efectivament.
Jo no he dit nada, perquè després sempre en dieu que soc un pesat i un reiteratiu, i sempre estic dient el mateix.
No, no, però molt encertat el teu comentari final. Tanquem amb una causa trobada ben maca, estrena del documental Tu també pots i jo què puc fer per millorar el món. Petits protagonistes.
Aquí us he colat una amiga meva, que és l'Anna Llaurador, que és una periodista...
L'has de portar, eh?
Sí.
Home, aquest és un tema que hem de desenvolupar a Catalunya sense barreres, sisplau.
Estarà encantada. La llàstima és que no vaig poder anar a la presentació del documental perquè ho tenia previst i va ser el mateix dia que es va morir un amic meu que era discapacitat, que era el Xavier Vinader, i vaig tenir un dia molt complicat, molt desastrós, i no vaig poder anar. Però la iniciativa de l'Anna Llaurador ja fa anys que s'arrossega. Tu també pots, és una història que demana als nens que posin un euro al mes en una guardiola i que després, al cap de l'any, decideixin què fan amb aquests diners i a qui els dediquen, no? Va començar amb un conte, acabat amb un documental. El documental el van estrenar dijous al Palau de Congressos, 500 persones, i aquesta noia sempre aconsegueix mobilitzar tot Cristo, eh? I sí, sí, quan vulguis la porto i ella estarà encantadíssima de venir.
Llavors, un nen petit que ens estigui escoltant aquest documental, concretament, quin missatge li fa arribar?
Doncs li dirà bueno, que un euro per ell no és res, però en canvi per un nen d'un orfanat de Kènia, on hi ha el projecte que volen ajudar amb aquesta iniciativa, és molt. I aleshores, si renuncia amb un xutxe un cop o 10 xutxes un cop al mes, no passarà res. I en canvi hi ha el canalla de Kènia que podrà anar a escola, no? I aleshores, és molt fàcil, el missatge s'entén molt ràpidament.
Uh-huh. Doncs ens portes la teva amiga, que vindrà no perquè és amiga teva, sinó perquè fa bons documentals, sobretot centrats en petits, que ens ajudaran a que el dia de demà siguin persones adultes.
Li demanarem que vingui amb els seus padrins, perquè darrere d'aquest projecte hi ha Pau Gasol, hi ha gent el tricicle, es mobilitza tanta gent perquè també mobilitza allò, alguns famosillos, no?
Sí, sí.
I darrere d'ella venen tots. O sigui que
home, et mobilitza tu, imagina't.
El dia que vingui vindrem al Pau Gasol.
Perfecte, entrarà per la porta? No sé, eh? Bueno, ja estarà acostumat.
Tindrà que cotxar, jo crec.
Sisko, una abraçada fortíssima. T'espero el mes de maig, eh? No abans, perquè tenim un especial.
Ah, sí?
No, sí, crec que sí. O no és el mes de maig, l'especial. Ara m'he creuat. No sé quan tu te veré, però ja t'estoy echando de menos.
Cuando quieras.
Vinga, una abraçada ben forta. Adéu. Gràcies, Maria, per acompanyar-me, eh, guapa?
Moltes gràcies, Anna.
Vinga, nosaltres continuem amb la Mercè Guiu, que fa una reflexió sobre la violència dels fills envers els pares.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Caroline Kapper, politòloga i sociòloga, especialista en violències, constata que la violència dels fills als pares va en augment. Els estudis indiquen que la violència filioparental afecta sobretot a famílies de classe mitjana i mitjana alta amb titulació universitària d'almenys d'un dels seus progenitors. Les pantalles han substituït les relacions humanes i la reflexió. La violència s'autoalimenta i creix sola, constituint un ens a part. Com diu en José Antonio Marina, per educar un nen fa falta una tribu, uns límits. També, després d'un conflicte armat, augmenta la violència domèstica. L'epigenètica actual ens revela que els traumes afecten els cromosomes, són hereditaris i inhibeixen la nostra capacitat de sentir empatia. Els valors socials actuals es basen en allò material, en el consum, i deixen sovint els pares sense eines per orientar els seus fills o filles. A més, els nois i les noies que agredeixen físic o psicològicament els seus pares són cada cop més joves i en el 100% dels casos són addictes a les pantalles. I l'escola. Cada cop s'hi veu més violència. Insistim en seguir transmetent valors obsolets de l'era industrial i hem de construir, entre tots i totes, una xarxa de nous recursos.
No más lágrimas. No más lágrimas. No más lágrimas.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Tenen un sueño y la flor del pensamiento la deshoja el viento.
Doncs més continguts. La segona notícia de la tarda, la Montse Faus ens parla d'un acord de col·laboració de l'ONCE que té per objectiu facilitar l'accés de persones cegues al transport públic.
El passat dia 26 de març, en Xavier Grau, delegat territorial de l'ONCE a Catalunya, i Antoni Poveda, vicepresident de Transport i Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, van signar un protocol de col·laboració entre les dues entitats. L'objectiu és treballar conjuntament per facilitar l'accessibilitat de les persones cegues i amb discapacitat visual greu a la xarxa de transport públic metropolità. Amb la signatura de l'acord, es posa el punt de partida a un treball conjunt d'actuacions per a millorar la integració d'aquest col·lectiu, la seva mobilitat i autonomia i la plenitud dels seus drets de ciutadania. L'AMB té competències, entre d'altres, sobre el transport públic urbà col·lectiu de viatgers en superfície, la prestació del servei de transport públic subterrani de viatgers, l'ordenació i intervenció administratives del servei de taxi i la redacció del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana. L'ONCE, com a entitat representativa de les persones cegues al nostre país, col·laborarà oferint el seu coneixement obtingut amb més de 75 anys d'història i experiència i aportarà l'assessorament a l'Àrea Metropolitana de Barcelona perquè els mitjans de transport incorporin els principis bàsics d'accessibilitat i de disseny universal per tothom.
I ara ja hi som dins de la secció de maternitat i discapacitat, un espai que podem fer gràcies a que tenim una psicòloga de primera, la Rosana Moyano, i ja treballa a l'Associació de Cardiopaties Congènites de Catalunya, però està una mica segrestada aquí a la ràdio, a Catalunya Sense Barreres, i és la nostra psicòloga de capçalera. Rosana, què tal? Bona tarda.
Hola,
benvinguda.
Bona tarda.
Aquesta temporada, amb una secció destinada a parlar de la maternitat i la discapacitat, ens ha vingut de perles tenir a l'equip la Montse Faus. Montse.
Hola, no.
Que a més de la dona de les notícies i de la universitat, és la mare...
De la Meritxell.
De la Meritxell.
I de la Mireia, però no me la puc deixar.
També. Exacte. Una amb discapacitat, l'altra sense.
Exacte. Sí.
I totes tres parlarem avui, de ser mare d'un fill o filla adolescent amb discapacitat. Ostres, això és complicat, sí o no? Pues per parlar de tot això és que la Rosana ve avui al programa i la Montse ens acompanya, perquè la Meritxell és adolescent.
La Meritxell és adolescent, la Mireia no. I, clar... Si l'adolescència ja ens costa una miqueta, doncs com a mares amb un fill amb discapacitat, doncs, oi que ens pot costar més, Rosana?
Tu mateixa ho estàs dient. L'adolescència, aquesta època de canvis tan brutals que passen, no?, en aquests nens, no?, que comencen a convertir-se en adults, en petits adults, aquesta època que va i ve entre conductes infantils i conductes de persona gran, ja, i que suposa pels pares realment un daltabaix a vegades, no? És una època de molts canvis, no només físics, que aquests són evidents, sinó aquest canvi d'humor constant, aquest voler saber què vull ser i què deixo de ser. És a dir, és un procés, es produeix un procés de recerca de la identitat, no? De la persona vol saber qui és. Encara no s'ha trobat realment, no? I en aquesta recerca, doncs, clar, se sent confús i fa que els que té al seu voltant, doncs, també visquin aquests moments amb confusió molt sovint.
Tot això és complicat pel jove o la jove?
És complicat perquè amb aquesta recerca d'identitat s'ajunten moltes coses a la persona que té una discapacitat, no? Que ha d'aprendre, doncs, a afrontar de nou aquella discapacitat que potser en algun moment ja va prendre consciència que tenia, però que ara realment, doncs, pren una altra dimensió. A més, hi ha aquesta tendència, que potser tu, Montse, ens ho pots també, no?, corroborar, el fet de, d'alguna manera, aquestes limitacions que es poden tenir a nivell més objectiu en alguns casos de discapacitat fan que els pares també, o les mares, molt directament, exerceixin aquest paper de sobreprotecció, sí, en accés, que de fet està limitant que ells vagin cercant aquesta identitat pròpia, no? I aquesta fer-se més infantil potser fa que ells, doncs, bueno, assumeixin això, doncs, per sentir-se més còmodes, però alhora tenen ganes també de sentir-se autònoms i lliures, no? És a dir, que sí que és cert que és una època que per ells és complicada. Se senten potser més indefensos, per una banda, volen créixer, i després és l'assumir aquesta discapacitat que, bueno, segons com, doncs s'ha de tornar a redefinir.
Per les mares, normalment, si no hi ha cap problemàtica, cap discapacitat, és una etapa que ja ens costa. Perquè d'un dia per l'altre deixem de tenir un nen o una nena i tenim el principi d'una persona, doncs, bueno, tot això que has explicat.
Sí. Sí,
males
sí, sí.
cares, males respostes...
Bueno, canvis d'humor...
Mai hi ha temps pels pares... Quin rotllo, me'n vaig amb els amics...
Clar, no, i moments molt macos, també, no?
Vull em dir, poso tot... la meva habitació...
Sí.
Clar, sí, sí.
Clar, i després això que dius, amb una discapacitat... Jo, els pares i les mares, segurament més les mares, tendim a sobreprotegir. I és com ho hem de fer, les mares, que tenim un fill amb discapacitat, per ajudar-los a créixer, que ho hem de fer, i per ajudar-los a créixer els hem de deixar anar i pensar, ai, si fa això, què passarà?
Aquí està, no?
Com es fa, no? Perquè és un afegit.
Clar, a veure, sí que és cert que és un afegit, no? Realment, per les dones les enganxa en un moment molt difícil, el que tu dius, no? Perquè no és només que aquell fill t'afronta, no?, a situacions que ell et planteja, no?, del futur, de reptes, no?, que vol assumir i que, per una banda, doncs, també necessita el teu suport a darrere, no?, sinó que tu t'agafa en una època de canvi, també, no?, el que deies. O sigui, tu, com a dona, estàs a la meitat de la vida, per entendre'ns, sí, no?, i també has d'assumir una sèrie de canvis que s'estan produint, no? Coses que deixen de ser i coses que comencen a ser noves per tu, no? Moments de canvi personal, a vegades és una miqueta, doncs, fer balanç del que t'ha portat fins aquí i què és el que tu esperes de la teva vida futura, no? I també és una època, a vegades, de trobar-se davant de pèrdues també dels propis pares. És a dir, que per la dona ja enganxa aquesta adolescència en un moment ja difícil. Però, a més, és que aquest enganxa que tu has tingut per la teva filla, doncs, d'alguna manera, ara has de començar a marcar una distància i has de començar a deixar-la créixer, però també pateixes, perquè saps que hi ha un món que pot ser, que tu el pots percebre com amenaçant.
Pensem en un adolescent que sigui sord o sec o tingui una discapacitat física o intel·lectual, vaja, de qualsevol mena. No diguem ja un adolescent que estigui iniciant un trastorn mental.
Sí.
Bé, clar, preguntes que l'adolescent es farà, no? Ostres, per què sóc diferent, no? Es curarà tot això que em passa, no? Per què em miren? Com gestionar tot això? De ser complex, eh?
És complex pels pares, per les mares, que molt sovint, el que dèiem amb la Montse, no? La mare sempre ha estat...
Pel mateix adolescent.
I pel mateix adolescent, clar. No? El poder afrontar aquestes respostes, no?, d'una manera més adulta ja, no? Aquestes respostes segur que les va tenir en algun moment de la seva vida, quan era més petit, quan comença a prendre consciència, però ara es torna a reobrir aquestes ferides que potser van quedar una miqueta tapades durant l'època d'escolaritat, i ara, doncs, és ell el que està cercant aquestes respostes. Clar, aquestes preguntes generen molta inquietud en els pares, perquè a tu també se't reobre aquesta ferida de dir, ostres, davant d'una pregunta com per què em miren o es curarà això que em passa? Doncs clar, evidentment, tu tens que tornar a donar aquesta resposta, però a més d'una altra manera, no? Que ell l'ha d'assumir d'una altra manera.
Perquè,
també.
Rosana, a més, clar, aquestes preguntes que sí, que s'han donat a la infantesa d'una altra manera, a l'adolescència, a més, es donen amb molta intensitat. O sigui, tot és més profund, tot és més gros,
fort,
més traumàtic,
més
no?
Sí, perquè pensa també que l'adolescent busca a vegades aquesta confrontació. És a dir, la confrontació que pot tenir la teva filla davant preguntes, no? Que te qüestiona, que tu te posa davant d'una persona que ja és forta, no? I que te pot qüestionar les teves respostes, no deixa de ser un entrenament per la seva vida fora de la família, no? És a dir, que serà el primer entorn en el qual ella es posicionarà, voldrà buscar la seva identitat i marcar-la. Llavors et qüestionarà moltes coses. Sap que en el fons, per molt que et qüestioni, per molt que et barallis, per molt que hi hagi conflicte, l'estimació estarà allà. Llavors, doncs, és com un entrenament, és voler posar davant teu, no?, aquells conflictes.
De fet, Rosana, anem a veure, l'adolescència és una etapa de friccions.
Sí.
Mare, pare, adolescent. És així.
És així.
Però, clar, això es pot combatre o fins i tot és natural i bo que passi?
Bé, és natural que passi, és aquesta època de canvi, i és necessari també que passi, i a més, penso que no podem evitar aquesta confrontació, perquè és el que dèiem, és una etapa de poder començar a afrontar coses fora de la família. I allò serveix d'entrenament, quasi bé podríem dir, no? És a dir, que tot i que genera molta conflicte també en els pares, no? Aquesta sensació de rebuig, de friccions, de malestar, no deixa de ser que és bo i sa que passi. Perquè, clar, si pensem que evitem la confrontació, evitarem els problemes, estem creant una persona que no està trobant l'oportunitat de mostrar-se com és, de buscar la seva identitat.
I després, com a mares, com ens podem primer preparar per afrontar-nos en aquestes situacions i per també aconseguir un bon diàleg? Perquè a vegades, clar, sí, és el que deies, nosaltres també som
també,
persones.
Clar, també estem passant el nostre moment, no? I, a veure, d'entrada, separar-se, aprendre a separar-se, tu deies, no? També aprendre a separar-te d'aquell fill, donar-li un espai, permetre que pensi diferent i que faci diferent el que tu voldries que passés, no? És a dir, que estar allà per atendre el que ell necessita de tu, però tu aprendre a retirar-te. Ser-hi present, però d'una altra manera, amb distància. No envair les coses que ell desitja, les coses que vol. Tot i que tu potser et mossegaràs les ungles i jo ho faria diferent, no? Ah. Però sí que és cert aprendre-te a allunyar-te d'això, no? Ajustar-te a aquests canvis. I també una cosa que és important, això no s'improvisa. No és que ara he de començar a ser així. Això des de l'inici, que el nostre fill, la nostra filla amb discapacitat, comença a preguntar, hem d'estar preparats per
separar-nos. Doncs, a veure, recomanació per la nostra posició materna amb fills adolescents amb discapacitat. Què fem? Com
doncs,
fem?
Bueno, a ser capaços de generar canvis, preguntes, dubtes, poder estar preparades per respondre a aquests fills, poder estar preparades per separar-nos d'ells, deixar-los espai, respectar la seva privacitat, el seu món, i sobretot ajudar-lo a que no es quedi enganxat en aquella situació de limitació que pot tenir. Ajudar-lo a créixer amb les capacitats i possibilitats que té. Que no quedi enganxat.
Montse, ja ho tens clar?
Sí, claríssim.
Ja t'has fet unes notes,
sí,
no?
Sí, perquè saps què passa? Que de capacitats en tenen moltes.
I tant, per això.
Molt bé, Rosana, doncs ens veiem res dins d'un mes, que passarà molt, molt, molt lentament per mi, si penso en tu.
Ai.
Tot i que la vida va molt ràpida.
Doncs vinga.
Vinga, Rosana, gràcies. Una abraçada ben forta. Gràcies, Montse, per acompanyar-nos.
A tu, Anna.
Vinga, ara ens quedem al costat de la Dolors Garcia per presentar-vos ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Bona tarda, Dolors.
Molt bona tarda, Anna. Us donem a conèixer les següents tres ofertes destacades d'aquesta setmana. Per la zona de Lliçà de Vall, a Barcelona, estem buscant un perfil per comercialització de productes industrials. En aquest cas seria un tècnic, una tècnica industrial. Participarà en la gestió de compres i vendes, relacionant-se amb proveïdors i clients. Es requereix formació d'enginyeria tècnica, preferiblement especialitat mecànica, valorable coneixements de disseny industrial i o materials. No requereix experiència i s'ofereix una jornada completa de dilluns a divendres i contractació indefinida. També per una important mútua ubicada a Barcelona estem buscant personal d'infermeria per la unitat central per realitzar el seguiment telefònic dels pacients. Es requereix titulació en infermeria i experiència mínima d'un any. S'ofereix contracte temporal per substitució de durada de 6 mesos i una jornada completa de 8 a 3 del migdia. I treballant també una tarda. Per finalitzar, activem la recerca de candidatures amb un bon perfil d'atenció al client i sobretot un bon nivell d'anglès per treballar com a promotor o promotora d'un important museu ubicat a Barcelona, ciutat. És un perfil ideal per a estudiants que vulguin treballar caps de setmana de 3 a 9 hores de la tarda. La incorporació és immediata. Ja sabeu que a FSC Inserta gestionem aquestes ofertes laborals adreçades a persones en situació d'atur que tinguin un certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33% o bé tenir reconeguda una incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa. Com sempre, podeu consultar totes aquestes ofertes i moltes més, així com informació dels nostres cursos de formació per l'ocupació a la nostra pàgina web www.portalento.es. Com sempre, salutacions de TFC Inserta i fins la setmana vinent.
Catalunya sense barreres. Tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
It's like I'm losing my mind.
Som a punt d'encetar la tertúlia del programa Abans, però la Montse Faus ens comenta una última informació sobre la situació financera delicadíssima. Situació financera que arrosseguen les entitats d'atenció a persones amb discapacitat.
El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, COCARMI, reclama un cop més a la Generalitat un calendari de pagament dels serveis de titularitat pública que ofereixen les entitats socials. A finals d'aquest mes de març, el COCARMI va enviar una carta al president de la Generalitat, Artur Mas, en què li recordava la greu situació financera que arrosseguen les entitats i les persones amb discapacitat des de que esclatà la crisi. Aquesta nova reclamació se suma a la del passat mes d'octubre, quan es va anunciar un nou ajornament parcial dels pagaments, i en la qual ja es denunciava que es posava en risc la qualitat dels serveis i fins i tot podia dur al tancament d'entitats. Pel COCARMI és necessari que es normalitzi la situació i que, per tant, les entitats tinguin assegurat el finançament dels serveis per poder recuperar els ponts de diàleg amb el govern.
I ara sí, temps per la nostra tertúlia. Avui un temps de debat que compartim amb els companys i companyes de Salut Mental, que en plena primavera ens volen parlar de l'amor i la salut mental. Jo no sé si això és una combinació explosiva. Vull que m'ho diguin els nostres tertulians, que avui són el David García, Félix Rocell, Estefania Trench, Mireia Zorín i Sònia Avellaneda, que s'estrena amb nosaltres. Sònia, benvinguda especialment a tu. Què tal?
Hola,
bona
tarda.
Bé, la resta igual, eh? Què tal?
Bona tarda, Anna.
Sou persones enamorades en aquest moment?
Sí, sí.
Sí. No.
Sí.
Jo no.
Dos contra tres. Dels tres que esteu enamorats en parella?
Sí, recent, sí.
No a la monogàmia, estoy con la gente, con el mundo en general.
El teu enamorament és amb el món?
Sí.
Que bonic, que me l'has colada, Estefania. I l'altra companya, que deia que sí? Una de les dues ha dit que sí que estava enamorada.
Sí, jo molt, molt.
En parella?
En parella.
Molt bé. Doncs és una combinació explosiva l'amor i la salut mental?
En ocasions ho pot ser. Jo recordo com m'anava a Burgos a buscar una noia que s'havia anat cap allà, i agafava el tren i m'anava cap allà, i tornava a Barcelona, i l'altre cop m'anava a Burgos, i després a Burgos a Madrid, i una bogeria d'amor de la terrible enorme.
Però això no era la malaltia mental, era l'amor en si mateix.
Sí, però no sé si estic menys bojo, hagués més fet menys el bojo.
Ja, no sé, no bueno, em queda clar, eh?
Jo crec que tenir un trastorn mental no implica que sempre hagis d'estar en sintomatologia negativa, per tant, crec que vivim l'amor com qualsevol altra persona, no? Per tant, sí, quan estàs malament, doncs estàs malament i la parella ho pateix i tu ho pateixes, sí, sí.
Sí?
Sí, per mi també seria la base, doncs, si en el meu cas sóc una persona tímida, insegura, doncs això és la base, no? Després pots tenir alguna petita crisi que t'afecti, però, bueno, com l'altra persona també pot fallar o pot tenir els seus moments dolents.
Són persones normals.
Exacte.
Però, vaja, que l'amor estabilitza, no sé.
No, dona casos que no estabilitza gaire. El meu cas, jo quan em vaig enamorar va ser bastant desestabilitzador.
Sí? Què et va passar?
Va passar que es va convertir en un deliri erotomania, que vol dir que tu creus que l'altra persona està enamorada de tu, i en el meu cas em va desestabilitzar bastant.
Ja t'entenc, ja. O sigui, no t'acompanyava la realitat dins de les illes que tu tenies.
No.
Ja t'entenc. Per aquí, Sònia?
Jo en el meu cas, a mi dir ajudar a estabilitzar-me no crec que sigui l'expressió. Vull dir que jo, de normal, si estic estable o no ho estic, això sí que afecta la parella. Però és a partir de mi, de si estic o no estable. I bueno, enamorada, estic molt enamorada, i les relacions de parella, la meva actual, doncs portem 15 anys amb unes pauses, com dic jo, semblem el tour de França, però bueno, ja volem que aquesta sigui l'etapa definitiva. I el que puc dir és que el meu trastorn mental, doncs, això ha pogut afectar com per aquí deien els companys, com qualsevol altre tipus de malaltia, no? Com física. Tinc una cosina amb diabetes i també està casada, i quan parlem gairebé que diem les mateixes coses.
Clar, moltes vegades quan es parla als mitjans de comunicació sobre les persones amb trastorns mentals, sembla com si no tinguéssiu sentiments. Jo no sé què penseu de tot això.
Això és com el que dèiem abans de la persona que estava depressiva que estava allà de l'avió. Enseguida diuen que els depressius ja no tenen sentiments i cal anar amb molta cura quan parlen els mitjans de comunicació sobre nosaltres.
Sí, no sé, jo tinc la percepció absolutament contrària en tot cas, per tant, no puc, vull dir, no tenen sentiments. Quina tonteria és aquesta tan gran? No ho entenc.
Però és dir, de vegades les informacions de mitjans ho sembla, no?
Sí, pues no ho sé.
Com si fóssim es poc tots amb màquines de fer mal o una cosa així.
Ja, jo és que sóc el contrari, saps? Sóc todo sentimiento, por lo tanto, igual es que ni me llega, ¿sabes?
És que són imatges molt poc acurades, de perillositat, d'infantilització, i clar, són coses que potser influeixen en la gent, però que, bueno, ja s'ha vist que hi ha molta gent que ha patit una depressió i, bueno, s'aguanta com es pot i, bueno, que...
Home, jo crec que està totalment fora de lloc, això. Uh-huh. Que de sentiments en tenim com qualsevol persona i potser més.
Uh-huh. Sí?
Sí.
La resta.
Sí, jo
aneu fent sentiments... tertúlia, eh? No espereu a que us introduixin el debat, perquè ens quedarem aquí tot el programa.
Ah. Anna, doncs que perdoni que... bueno, perdona, que sóc novatilla i se m'ha d'empujar.
No, però si ho deia pels teus companys, que estiguin molt actius avui.
És la primavera, l'Estènia sí. Primavera.
Digues.
No, que sí que no tenir sentiments és una tonteria. Jo penso que més que res el tema de la fredor, no? Aquesta fredor més provinent de persones dolentes, no com el cas de... Per mi és una persona dolenta, el cas de German Wins, o la psicopatia aquesta de la persona que no té empatia, és més que té, bueno, que té plaer fent mal als altres, però això no té res a veure amb els trastorns mentals.
Cal diferenciar psicòtic i psicòpata. Una cosa és un psicòtic i altra cosa és un psicòpata.
Pedagogia una vegada més.
O una persona con psicosis o una persona con psicòpata.
Pedagogia una vegada més.
Cal fer-la. Hem de lluitar contra l'estigma.
Uh-huh. Pots diferenciar una cosa de l'altra?
Jo suposo que un psicòpata és una persona que vol fer mal i que gaudeix fent mal als altres. I una persona que té psicosis és una persona amb una malaltia o amb un trastorn mental.
Uh-huh. Perdona, Anna,
sí.
Puc fer un
reu? I tant, i tant.
Perquè això de la psicopatia i el que tu dius de la psicopatia... Que jo també ho vaig preguntar, me'n recordo, amb un profe, i em va dir que, per entendre-ho bé, el psicòpata és la persona que pot ser funcional a la resta de les seves àrees, però que podia fer mal, no? I les persones que patim un trastorn mental, sobretot patim nosaltres de primera persona, i ens afecta gairebé totes les àrees de la nostra vida. O sigui, no podem portar el típic de les pel·lis, no? El que assassina en sèrie i luego puede perfectamente ser un directivo d'una superempresa i no l'afecta. Doncs a nosaltres ens afecta gairebé a tot. I patim primer nosaltres.
La malaltia és global per a totes les parcel·les de la vida, podríem dir, no?
Això sembla que vols dir això, no?
Uh-huh. Bé, de totes formes, clar, home, el tema de l'amor ja de per si mateix comporta una revolució emocional tremenda. Clar, no sé si vosaltres ho viviu més intensament, menys...
Home, jo diria que sí, si tens un trastorn esquizofrènic, per exemple, i t'enamores, doncs pots arribar a pensar que l'altre té poders màgics, que en un enamorament normal diries que és genial, la persona. Doncs no, ho portes a un extrem fora...
Sí? Què més coses, diríeu, gràfiques, com aquesta que ens comenta la nostra companya?
No, en el meu cas, home, si estàs en un estat una mica d'eufòria, doncs va tot bé. En principi tu et sents molt fresc de cap i tot sembla anar bé, no? Però si hi ha potser alguna diferència amb l'altra persona o estàs en un moment neguitós o dubtes, doncs també, home, t'està influint i et pot trasbalsar una miqueta. És el que deia abans ella, no? Que una relació et pot afectar bastant, no? Si no la saps conduir bé.
Pot ser desestabilitzant, però, clar... Tothom pateix. I les persones que no tenen trastorn mental també pateixen una mort. Tu passes bé o passes malament. Jo crec que són més normals del que sembla.
Jo crec que, bueno, l'estat d'enamorament, no?, que és un estat d'imbecilitat transitòria, una mica...
Transitòria?
Sí.
Estefania?
Es pot confondre amb un estat hipomaníac, no? Jo, quan vaig estar en un estat hipomaníac, vaig començar una relació, me'n recordo, i clar, a vegades és difícil, no?, si no tens clar el teu diagnòstic i no saps que pots patir trastorns hipomaníacs, bueno, etapes hipomaníaques, jo en el meu cas no ho vaig saber veure i sí que va coincidir, no?, el meu estat hipomaníac amb un enamorament i, claro, todo era super flower pink i era estupendo todo, ¿no? Bueno.
I d'aquí com se surt?
Bueno, no se surt, vaig continuar la relació i després pues, vaig ingressar a un psiquiàtric i després ho vaig deixar. Bueno, va fer el procés que havia de fer la relació, no?
Uh-huh. I tot, per tu tot això no va ser molt intens, Estefania?
Jo sóc molt intensa. És que no sé fins a quin punt és, jo sempre ho parlo, no? El meu trastorn o jo, no? O sigui, perquè jo no sóc el meu trastorn, no? Jo sóc l'Estefania i a part tinc un trastorn bipolar. I jo sóc superintensa en tot, no només quan tinc un estat hipomaníac, sinó sempre, a la vida, al dia a dia. I sí, clar que ho vaig viure intensament, no? Aquesta història d'amor i tota la meva depressió i el meu ingrés i el tenir parella, no? Perquè sembla que la parella hagi d'estar amb tu com per pena, no? Aquesta és una fase... És delicat, no?
Sí. La companya que té una parella de 15 anys. Tu has sentit alguna vegada, ostres, aquest home està amb mi per pena?
No, afortunadament no. O sea, per sort puc dir que no. La meva parella mai ha estat amb mi per aquest motiu.
Dius, t'has definit com que era un tour, no?
Sí.
Perquè heu tingut pauses...
Hem tingut tres etapes durant aquests 15 anys, però res a veure amb el trastorn.
No,
o sigui, el que dèiem de les relacions de persones sanes que no tenen trastorn, doncs, bueno, no sé, no? Jo que soc molt del cine, aquesta de lo que el viento se llevó. No?
Sí.
O no l'altra, no me'n recordo. Vull dir que relacions tormentoses, que això que es veu molt a les pel·lícules, no? No que la meva ho fos, no? Sinó que tornen diverses vegades a veure si ho intenten i no tenen trastorn mental. Vull dir que això ja és de per si.
Sí, l'amor és tormentós, de per si, per vosaltres.
Per tothom és tormentós,
sí?
L'amor.
Per què? A veure, Fèlix...
Ah, no sé, jo m'anava a Burgos a darrere d'aquesta noia i la cridava, i la pedrava perdó, i ens barallàvem, i es trobaven a juntar, i es trobaven a cridar, i... Bueno...
No, però això és el constructe de l'amor romàntic per l'amor de Dios. L'amor tiene que ser amor i és meravellós i l'amor sempre suma. Esto que és tormentoso, hace sufrir, és... Oi, freno, eh? Jo me pongo aquí un poco...
A veure, Estefania, la teva concepció de l'amor, com és això?
Bueno, l'amor, pues és amor i vull dir, clar que causa sentiments molt intensos i tot, però, bueno, ara m'estava ficant amb això de l'amor romàntic que hi ha unes connotacions a vegades que molt associades al patiment, no?, amb l'amor.
Sí.
I no, tio, l'amor, per definició, és amor. L'amor és maravilloso, i ja està, saps? Sí.
I el que jo no sé quanta gent és igual a mi, si la majoria o no, però clar, jo amb 25 anys jo tinc el trastorn, el diagnòstic, i jo era un quiero no puedo, no? Ni gairebé ni parlava amb noies. O sigui, després ha estat els anys posteriors, que ja he tingut relacions llargues, que he agafat confiança, però clar, jo com a xico sano no tenia res d'experiència. I després, mira, com a mínim per treure la por de dir, mira, tens un trastorn i com et repercutirà. No has de pensar així.
O sea, clar, que els ho tinc cap endavant. Sí. És que jo vull que m'entengueu. L'amor sempre és positiu. Quan tens una parella i t'enamores i tal, és millor haver-la tingut que haver-la tingut mai. Evidentment, és positiu l'amor, sempre és positiu.
Bé, depèn de com acabin les històries, Fèlix, si m'ho permets, perquè no sé si sempre l'amor és positiu.
Bueno, sí, té part positiva. Els sentiments que et dona són positius. El que passa és que després potser té coses negatives, sí.
Mm-hmm. Tu ens has explicat un episodi que no ha quedat massa clar, no?, d'idees, delirant, que es va barrejar una mica la malaltia amb el concepte de l'amor.
Doncs sí, és comportar l'amor a un estat extrem i pensar que... un amor fora de la realitat, com si diguéssim, amb no correspondència amb la realitat.
Mm-hmm. Però és que moltes vegades l'amor i tot el que sentim està una mica fora de la realitat,
ja,
no?
Però en un extrem de que es veu que no és normal.
Ja. En què, per exemple?
En pensar, per exemple, de que es comuniquen per tu pel Facebook, deliris d'autoreferencialitat, que una persona posa totes les coses que posa per tu, mm-hmm, per exemple.
Bueno, de totes formes, de vegades els enamorats es fan unes empatullades mentals que no sé què dir-te. Sí o no? Companys?
Sí, sí, sí.
I sense malaltia mental, eh?
Sí, sí, sí.
Vull dir que si me ha puesto este mensaje, que si esta foto, que si... No sé, eh?
Yo creo que locos de amor todos estamos, o sea...
Veus? Doncs no sé què desitjar-vos, si que trobeu l'amor de la vostra vida, que no sé.
No, però per què ha de ser un?
Jo l'he perdut l'esperança.
Però què mania, hombre, con la monogàmia, fuera.
Estefania, per l'amor de Déu. Amor a la vida, no?
A la vida, exacte.
A la vida, a tot plegat, clar, a tot el que sigui.
A tot.
Jo us desitjo molt amor i molta estabilitat.
Gràcies.
Totes dues coses. Oh, que vinguin plegades, si això, és possible. Això. Però i si hem de prioritzar una, amor o estabilitat, què prioritzaríem,
estabilitat.
Companys?
Les dues.
Salut.
Amor ben entès, home.
Us vaig por los cerros de Úbeda, eh? En les respostes. Bé, doncs, escolteu-me, parlem d'un altre tema el següent mes, el mes de maig, oi que sí? Sí?
El mes que ve, una mica més.
Vinga, doncs una abraçada ben forta. Enamorats de la vida. Gràcies, jo enamorada Anna. De vosaltres. Adéu-siau, eh?
Adéu.
Nosaltres tornem el proper cap de setmana. Mentrestant, com sempre diem, sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. Ràdio Estel.